Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. La crisi econòmica pot passar factura al Consell Comarcal del Priorat. Així de clar i contundent es mostra el president de l'ENS, Josep Antoni Robles, com podran sentir d'aquí uns minuts. Robles, en una entrevista a aquesta emissora, també parlarà del pla de foment de turisme de la comarca i de la polèmica del nom de la vegueria del Camp de Tarragona. I, sobretot, en aquest sentit, de la visita de l'alcalde de la capital de la demarcació, Josep Fèlix Ballesteros, al Consell Comarcal del Priorat el passat dijous. La setmana ens ha deixat altres titulars. La Torre de Fontaubella es prepara per una votació molt especial demà. Es tracta de la consulta sobiranista que també celebraran més de 70 municipis a tot el territori català. La Torre és el primer municipi del Priorat en plantejar la consulta. Després serà el torn de la Vilella Alta i altres pobles que ja estan preparant-se per demanar als veïns la seva opinió sobre la independència de Catalunya. I l'actualitat falsetenca ens fa mirar cap al camp de futbol, el nou Domènec Aragonès, que protagonitzarà una de les ponències del Congrés d'Arquitectura que celebra la setmana vinent a València. Un fet que no ha agradat a la Junta del Club de Futbol, perquè l'obra en qüestió ni és funcional ni és sostenible al seu entendre. Continuem el seguit d'entrevistes amb els polítics de la nostra comarca. Avui ho fem amb el president del Consell Comarcal del Priorat, el senyor Josep Antoni Robles, a qui li agraeixo la seva visita aquí a l'estudi de Ràdio Falset. Bon dia.
Bon dia, Jordi. Bon dia.
Senyor Robles, com es planteja doncs, el funcionament del Consell Comarcal aquest 2010, tenint en compte la situació econòmica que hi ha? Es parla de què afecta els ajuntaments i entenem que el Consell com a administració de segon ordre, però també administració, també li tocarà una mica el rebre.
Més que els ajuntaments. Perquè el Consell Comarcal no té capacitat de recaudar impostos. Els ajuntaments, ja saps que els ajuntaments, a part del finançament que tenen de les administracions, poden recaudar els impostos. El Consell Comarcal no. Per tant, més malament que els ajuntaments. Un tema complicat.
L'any passat ja es va haver de retallar hores a una quinzena de persones,
sí.
Que es va dir que a finals de l'any passat es veuria si s'havia de fer una segona retallada. Al final, pel moment, no s'ha complert aquesta actuació.
No s'ha complert perquè la voluntat des del govern del Consell Comarcal és no incrementar els aturats que tenim a la comarca. És un tema que és complicat, però la voluntat és de no incrementar aquesta llista. Ara, estem lluitant contra tot i és un tema que dintre de pocs dies, 2-3 setmanes, tindrem ja visualitzat. Es tracta d'acabar de perfilar el pressupost del 2010 i a veure com podem subsistir. Si s'han de prendre mesures, se prendran, per descomptat.
Hem d'entendre doncs, que el tema de nous projectes, inversions de cara al 2010 es quedarà congelat.
Nous projectes? De quins me'n parles?
A nivell comarcal.
No. Bueno, ja saps que els projectes a nivells comarcals venen finançats sempre per o Diputació o Generalitat. El Consell Comarcal, per medis propis, tira endavant projectes o obres amb finançaments directes del Consell, no és possible això. Això no és possible ara ni ha sigut mai.
Però mentre altres anys s'ha parlat de pues, intentar el tema de les carreteres, en aquest sentit em refereixo.
Ah, bueno, sí, home. Les carreteres... precisament aquests dies sembla ser que ens ha de visitar el conseller de Política Territorial. Sembla ser. No ho tinc clar, però no ho sé cert, però sembla ser que sí. Llavors, sí, el tema de carreteres va haver uns compromisos a l'inici de legislatura, des de quan va agafar el govern, que vam iniciar una ronda de possibles millores a la comarca en les carreteres. I es va agafar un compromís des de Direcció General de Carreteres de pavimentar diversos trams de carretera, les cunetes, per donar-li accessibilitat i per donar-li més amplada a la carretera, i refer varios toms i fer algun tram de carretera nou. I això s'està complint bé. S'està portant a terme. Precisament, mira, fa uns 15 dies han començat la pavimentació de la carretera des de la Vilella Baixa fins a Margalef. Perdó, la pavimentació de la carretera no, la pavimentació de la cuneta. De la cuneta que es pugui fer, els trams que es puguin fer, fins des de la Vilella Baixa fins a Margalef.
I una potser de les qüestions econòmiques més importants pel que fa a la comarca o dels projectes que lidera el Priorat és que a finals de l'any passat vencia el Pla de Foment de Turisme del Priorat, la inversió de la Generalitat a la nostra comarca. En quina situació està aquest pla? Definitivament s'ha acabat o com està aquesta situació?
A veure, haguera tingut que acabar, perquè ja saps que el 2009 s'acabava les tres anualitats del Pla de Foment de Turisme. Però, bueno, degut a la situació econòmica, com estàvem parlant, pues s'ha demanat una pròrroga de 6 mesos, s'ha acceptat des de la Direcció General de Turisme i hem aplaçat la finalització d'aquest projecte 6 mesos. Això vol dir que tindrem 6 mesos més per a poder acabar en tots els projectes que teníem tremats i poder buscar un cofinançament eficient per acabar com teníem previst.
Pel que sabem, les negociacions per a aquest cofinançament i es van iniciar abans que s'acabés l'any passat. En quin estat estan? El sector privat veu amb bons ulls ajudar, o sigui, treballar colze a colze amb el Consell Comarcal del Priorat per seguir mantenint aquesta aposta turística?
Per descomptat. Jo, en aquest sentit, estic molt satisfet perquè els sectors de la comarca ho han agafat amb ganes. Jo sempre els havia dit, escolta, això arribarà un moment que us passarà a les vostres mans, perquè des de les administracions això arriba un moment que s'acabarà, i així ho han entès. I les últimes reunions que hem tingut de los sectors han sigut molt positives. Los he de felicitar de la manera que ho estan veient i creiem que és la línia que hem de continuar. Degut a tota la situació econòmica de la comarca, que ells ho veuen favorable i estan disposats a col·laborar amb aquest projecte, senyal que s'ha portat bé i senyal que ells veuen un profit a mig llarg termini d'aquest gran projecte que ha sigut el Pla de Foment de Turisme de la comarca, i que segurament, com que s'ha fet en aquestes perspectives i els resultats del sector estan favorables, segurament que en poc temps a la millor se pot crear noves línies per a continuar amb aquest tema. No dic línies econòmiques, sinó línies d'afavorir el sector.
També m'agradaria preguntar-li al president del Consell Comarcal, encara situats en el marc de la situació econòmica i aquests pactes que s'estan intentant buscar tant des del govern de Generalitat com el govern estatal, hem d'entendre que la situació pot ajudar perquè l'equip de govern del Consell Comarcal i el grup de l'oposició treballin de manera conjunta?
Home, Jordi, jo sempre t'he dit que l'equip de govern del Consell Comarcal i l'oposició fins ara estem treballant en la bona línia de la comarca. He de felicitar a l'oposició a la manera que estan col·laborant, i la veritat és que si això t'ho planteges al començament, doncs no ho tens clar, però estem quasi més de la meitat i l'oposició, juntament amb el govern, està treballant per beneficiar la comarca, per descomptat. No tinc cap queixa d'ells i, al contrari, agraïments, perquè la postura de l'oposició, dintre de les diferències que puguem tindre, és bona per la comarca i així hem de continuar.
Entrant ja gairebé en la recta final d'aquesta entrevista, no puc deixar de preguntar-li per dues qüestions d'actualitat. Comença la setmana passada, però encara ho són, potser d'una manera secundària. És el mapa eòlic a la nostra comarca, una qüestió que semblava que al Priorat ja estava totalment parlada o consensuada, tant pel que fa als partits polítics com a diversos sectors socials. Sembla doncs que l'acord comarcal per la implantació de l'energia eòlica al Priorat va patir doncs una mena de sotrac amb la presentació del mapa eòlic de la Generalitat. Com ho veu, senyor Robles?
Bueno, mira, jo ni ho veig favorable ni ho veig desfavorable. El que tinc molt clar és una cosa, és, a veure, aquí hi ha dos municipis afectats de la comarca amb aquesta proposta del govern de la Generalitat, i aquests municipis, jo m'he posat en contacte amb els alcaldes i la seva postura la defensarem en totes les conseqüències.
Això sabem, vol dir... Pel que sabem és que ni l'alcalde de Cornudella ni l'alcaldessa de Porrera volen en principi la instal·lació d'aerogeneradors.
Doncs tindran el nostre suport total. En haguem d'arribar, els ajudarem, per descomptat. Perquè jo tinc molt clara una cosa, sempre s'ha de respectar la voluntat del territori, sobretot del municipi implicat. El municipi implicat s'ha de pronunciar, i si és a favor, els hem d'ajudar, i si és en contra, igual, idèntic. És diferent la postura que tingui una persona respecte a les energies renovables a la situació real d'un municipi. Si el municipi allò no ho veu favorable, senyal i els seus motius tindrà. Per tant, hem de respectar la seva voluntat i ajudar-los en aquest sentit. I això els ho volia dir personalment. Estem pendents que ells acaben de tindre una reunió, els quatre alcaldes afectats, els dos del Priorat com els dos del Baix Camp, i quan ells tinguin la reunió ens reunirem al Consell Comarcal, plantarem les estratègies que haguem de plantar, sempre, sempre d'acord amb ells, són ells els que han de prendre la iniciativa i nosaltres el nostre suport total, això per descomptat. I en aquest sentit sempre jo me poden relacionar que sóc favorable de les energies renovables, sempre ho he sigut, Jordi, sempre he sigut favorable de les energies, tant de la solar com de l'energia eòlica, sempre. I les he defensat fins al punt possible dintre del meu municipi. Ara, jo sempre respecto la voluntat del territori, i la voluntat del territori, home, per favor, si en un municipi la gent no vol favorable, els que estem al capdavant de les entitats comarcals, això s'ha de respectar, perquè què més que no que el territori que es pugui pronunciar. Jo no sé com la Generalitat en aquest moment trau aquesta proposta sapiguent que la plataforma, els mateixos alcaldes, els mateixos municipis, tothom estava en contra d'aquesta proposta. I sembla ser que amb algú se la passa... No, bueno, és un tema que m'ha estranyat molt. Però que l'haguessin plantejat a la Serra dels Garrotes, el que va ser, no m'hagués estranyat, perquè sabem tots que, a més, la Corre Eòlic ho permet. Per tant, si la Corre Eòlic ho permet, anem per lo que no ens porti problemes. Però crear problemes d'altra vegada no els entenc. Però, bueno, ja et dic, tenim molt clar, des de la presidència i des del govern del Consell Comarcal, que aquests alcaldes tindran el nostre apoi i arribarem allà en calgui.
Permetim ampliar la definició de territori. Posem que ja no és el Priorat, el territori que ens referim, sinó que també abarca la Ribera d'Ebre i fins i tot m'atreviria a dir la demarcació de Tarragona. Josep Antoni Robles està a favor de la ubicació del cementiri nuclear d'Ascó? O li pregunto d'una altra manera, està a favor de la candidatura d'Ascó a instal·lar el conegut com a cementiri nuclear?
Què t'he dit abans, Jordi? Jo, a l'Ajuntament de Cabassers, va ser dels primers que vam aprovar per unanimitat, ens vam definir en contra del cementiri nuclear, no, del magatzem nuclear. Uh-huh. Si l'Ajuntament de Cabassers, jo que sóc l'alcalde, per unanimitat vam aprovar que no volíem el magatzem nuclear, home, no cal que et digui.
El Consell va aprovar també la moció en contra d'aquesta. Però ara amb aquesta candidatura ja damunt de la taula...
Bueno, escolta, és un problema, ja t'he dit abans, jo sempre ajudaré a la gent implicada del territori. Si Ascó ha decidit presentar la candidatura, ells sabran per què. Sí que és veritat que la implicació o l'àrea d'afectació és més gran que Ascó sol, però bueno, els implicats directes són ells. Ells sabran per què i hem de respectar la seva voluntat.
I ara, darrera qüestió, també parlant de territori, però ara ja en clau de futur, és aquest mapa de vegueries que sembla que es vulgui implantar. Resulta que el Priorat es troba dins de la que es vol, hi ha hagut certa polèmica amb el nom de si era la vegueria del Camp de Tarragona, si era la vegueria de Tarragona. Pel que hem pogut saber aquesta setmana, l'alcalde de Tarragona ha visitat el Priorat, ha parlat amb vostè. Que ha vingut a preguntar l'alcalde de Tarragona, senyor Robles?
L'alcalde de Tarragona, entre d'altres coses, ha vingut a fer-hi la possibilitat de treballar junts tot el que és la costa, Tarragona en si, capital de província, i la comarca del Priorat, interior, en turisme, en projectes i en tot. I això és d'agrair. Primer, això és d'agrair, perquè doncs, un oferiment així doncs, no te'ls fan cada dia. I la possibilitat de l'alcalde de Tarragona, en la dimensió que té i els projectes que tenen turístics en tota el que és la dimensió de costa, pues, que pensi l'interior, això és bo. Sí, com tens raó, també hem parlat del tema de les vagueries.
És que tema polèmica en aquestes comarques nostres.
Bueno, escolta, Jordi, l'alcalde avui ha estat sensat. Ha estat sensat i, a més ha estat de lògica. La capital de la província és Tarragona. Això no dubte ningú. Per tant, capital, Tarragona. I la proposta que ell, no sé si és d'última hora o de quan, però que va proposant, és de lògica també. Comarques de Tarragona. És que la Tarragona no és Tarragona, és Tarragona i les seves comarques. Per tant, és de lògic. No em pregunten la meva opinió, però veig que la proposta és lògica.
I no s'hauria, i amb això ja vull acabar, el Priorat no corre el risc de que la veu del Priorat es quedi tapada per ja per de bon començament amb la polèmica, però ja en un futur, si s'acaba instaurant aquesta nova definició administrativa, no pot quedar apagada darrere de Tarragona i Reus?
Bueno, a mi encara em preocupava més una altra cosa. Em preocupava més la situació que quedava a la Diputació de Tarragona. Això és un tema, com les comarques del Priorat i comarques de l'interior, amb pobles petits, de recursos molt limitats i de serveis molt limitats. Des del Consell estem apostant molt fort per aquest sentit, però és que la Diputació de Tarragona me preocupava molt la situació que quedava. I li he preguntat directament. La situació de la Diputació de Tarragona és imprescindible conèixer-la directament com pot quedar, perquè totes aquestes zones de l'interior, de pobles petits, depenen molt, però molt, de tots els serveis que ens està oferint i ens està portant a terme la Diputació de Tarragona. I sense la Diputació de Tarragona, qualsevol problema, quan vas allà i trobes solucions, això complicaria molt, molt, molt aquests pobles de l'interior. Llavors li he preguntat i m'ha dit no, només canviar el nom, la Diputació de Tarragona continuarà actuant pràcticament com fins ara. Això és de tranquil·litat ja. Crec que m'ho ha dit tal com ho veu. Jo tampoc la llei no la coneixo ni m'ho he preocupat molt, ja te vaig dir una vegada que no em preocupava molt aquest tema perquè creia que és un tema que no és prioritari. En la situació que estem ara hi ha altres prioritats que no començar a aprovar lleis d'aquestes delegueries, de discrepàncies i de capitalitat. Llavors, bueno, és un tema que crec que no és el moment, però bueno, el govern és el govern i les lleis les aprova quan creu oportú. Per tant, ells ho decidiran. A los consells comarcals queda molt difús, és una cosa que no acabes d'aclarir com quedarien, el mateix que deia abans la Diputació, però aquí s'ha concretat bastant i m'ha dit que podia estar tranquil en aquest sentit perquè, ja et dic, només se canviava pràcticament el nom. Això ja és de tranquil·litat, si és que és així, Que això amb això m'ho crec i no crec perquè no m'havia dit una altra cosa.
Doncs agraïm molt al president del Consell Comarcal del Priorat, Josep Antoni Robles, que ens hagi acompanyat i haguem repassat una mica
l'actualitat.
Moltes gràcies, senyor Robles. La Torre de Fontovella es prepara per celebrar demà la primera consulta sobiranista sobre la independència a la comarca del Priorat. La comissió organitzadora ha preparat un cap de setmana d'activitats per animar els veïns i sensats al petit municipi a votar. Ahir divendres el grup Solo Fiambres va posar la música pels més joves. Avui serà el grup Sabor d'Abans per als més grans. Albert Sabater, portaveu de la Torre de Fontovella, decideix, explicava als micròfons de Ràdio Falset les previsions dels organitzadors.
La gent que ja estem posats dins estem tots molt engrescats. El que passa és, esperem que demà, el diumenge, encara vingui molta més gent de fora, perquè hi ha gent que estan censats aquí a la torre, però el que passa és que potser treballen a Reus, Tarragona, o fins i tot hi viuen, no? Llavors, no podem donar percentatges ni res del que pot anar, però jo crec que passarem del 30% segur, que va ser la mitjana el passat 13 de desembre a la consulta última que es va fer, no?
Per demà, durant tot el dia, hi ha activitats per a grans i petits, com un espectacle de circ o un tast de vins de les denominacions d'origen Montsant i Tarragona i la Déu Copriorat a càrrec de l'enòloga Montserrat Nadal. A les 8:30 i previ al recompte de vots hi haurà un sopar popular. I de la Torre anem cap a Bellmunt, ja que els alumnes del Col·legi d'Educació Infantil i Primària del municipi passen l'hora del pati al carrer per la manca d'un espai, d'un pati, al centre. Segons publicava aquesta setmana el diari El Punt, els professors del centre han de col·locar unes valles de seguretat davant del pas de vehicles. Es tracta d'una situació que fa 7 anys que dura i, segons declaracions de l'alcaldessa del municipi, el mateix rotatiu, l'Ajuntament està buscant solucions, però el fet que el poble estigui en un turó i no disposat de terrenys allarga la problemàtica. I ens centrem en l'actualitat de la capital del Priorat. La Junta Directiva del Falset Esportiu critica la decisió de la Universitat Politècnica de València d'escollir el projecte arquitectònic del nou camp de futbol de la capital del Priorat per mostrar-lo en una de les ponències del 4 Congrés d'Arquitectura Blanca. L'obra dels arquitectes Zagui Reformatger forma part, com us dèiem, de les ponències que s'oferiran en el marc d'aquest congrés que comença la setmana vinent. Des de la Junta del Club Esportiu elogien l'estètica de la instal·lació, però critiquen la manca de funcionalitat i sostenibilitat de l'equipament. Roger Felip és el president del Club Falsetà.
Hem de tenir en compte que quan una obra s'executa i s'ha portat a terme, sobretot amb diner públic, s'ha de tenir en compte que s'executi amb el millor objectiu, no?, de les instal·lacions que es van a fer, no? Entenem que pel disseny doncs tingui una adaptació amb l'entorn, és a dir, que compleixi una sèrie de requisits que s'integri amb l'entorn, això és supercomprensible, és la feina d'un arquitecte, però també entenem que han acabat aquelles parts que no es veuen, també estiguin integrades amb el seu entorn. És a dir, que tots els seus usos han acabat tinguin una utilitat i tinguin un recurs o tinguin una repercussió en l'entorn que sigui el menys negatiu possible. En el dia a dia d'aquest ús d'aquestes instal·lacions ens hem trobat una sèrie de mancances i realment no estan fent complir l'objectiu de respecte a l'entorn, no?
Les principals deficiències que presenta el nou Domènec Aragonès, segons la Junta, són el poc espai dels vestidors i la sorra del voltant del camp, que pot afectar el gesp artificial fins al punt, asseguren, que d'aquí un temps s'hagi de renovar. L'Ajuntament de Falset rebrà 300.000 euros aquest any dins del Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOS de la Generalitat. Es tracta d'uns diners que aniran destinats al pla director del nucli antic en la seva primera fase, un pla que té un cost total de 460.000. Pel que fa a la resta de la comarca, dels municipis com Marçà o la Torre de Fontovella rebran ajuts per a 2 o 3 projectes municipals respectivament. En el cas de l'Ajuntament marcenenc, les inversions que rebran finançament del PUOS són la reconstrucció de la pista poliesportiva i la primera fase del centre d'interpretació de la tortuga mediterrània. A la Torre de Fontovella, els ajuts es destinaran a l'arranjament dels rentadors, la instal·lació de megafonia i la renovació del paviment de diversos carrers. Les conseqüències de la nevada del passat mes de gener encara es deixen notar als boscos prioratins i des d'algunes entitats ja han posat fil a l'agulla per tal d'evitar que arribi l'estiu i augmenti el risc d'incendi forestal. És el cas de l'organisme autònom Grèfol per la gestió dels espais naturals de Sant Cristòfol i Sant Gregori de Falset, que, davant la situació en què es troba l'espai, han començat a buscar el finançament necessari per netejar la zona. Com explica Josep Maria Cots, coordinador del Grèfol, els agents rurals han redactat un informe de les afectacions de la nevada a les comarques de Tarragona.
L'altre era anar al cos d'agents rurals a veure si ells tenien previsió d'alguna actuació. Bueno, agents rurals el que cuiden és la natura, no? Per tant, som-hi aquí. Clar, els agents rurals no tenen competència en aquest tema, no tenen equipaments, no tenen diners, la seva feina potser és més bé una altra, i dius, bueno, l'únic que pots fer és parlar amb el cap de les comarques de Tarragona, amb el Carles Miranda, a veure si des del departament hi ha alguna actuació oberta, no? Hem estat parlant amb ell, i aquests dies acaben de redactar un informe de tota la situació dels boscos aquí, no sols a la comarca del Priorat, sinó allí on la neu ha tingut incidència, no? Aquest informe el presentaran a la conselleria i, bueno, a partir d'aquí, a veure què hi ha. Diu, de totes maneres, tal com estan les coses, tenim poques esperances de que es puguin destinar diners o mitjans cap a tot això.
Des de la Diputació Tarragonina obriran una línia de subvenció per la neteja dels boscos, una línia que s'obri cada any. Però aquest ajut podria arribar abans que es prohibeixi treballar al bosc. Com assenyala Josep Maria Cots, també hi ha la possibilitat de formar un grup de voluntaris per netejar les zones d'accés a Sant Gregori i a Sant Cristòfol.
I l'altra alternativa és, bueno, doncs fer una crida a la gent, un diumenge, fer el que sigui, i bueno, pujar gent amb motosserres, tot i sapiguent que és una actuació voluntària, que per lo tant són coses que no són agradables de dir, però que s'han de dir, i pot haver riscos d'algun petit accident, però bé, així se n'han fet moltes de coses tota la vida i la gent assumim el que anem a fer en aquest moment, no? Estem convençuts de que un bon grup de gent amb motosserres o eines pujaria i almenys els accessos més fàcils a Sant Gregori, Sant Cristòfol i bueno, tot el que ja coneixem, almenys això podríem actuar mínimament. Per tant, són alternatives que estan damunt la taula i que bueno, s'han d'aclarir en pocs dies.
El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va destinar l'any passat 32.000 euros en 5 projectes a la comarca del Priorat. Una de les entitats que va rebre més suport va ser l'Associació de Comerciants de Falset dins del programa de proximitat, tal com explicava el director dels Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa a Tarragona, Àngel Xifré.
Sí, clar, tenim l'Associació de Comerciants aquí a Falset, crec que això va ser un pas molt important i que, més, bàsicament, perquè una associació de comerciants dona serveis als seus associats. Avui en dia, per poder competir, s'ha de cooperar. L'associació que teniu aquí dalt és força activa. Va rebre un incentiu de la Generalitat de 6.500 euros per la seva activitat i, per altra banda, hi va haver, em sembla que devien ser uns 5-6 establiments que es van reformar aquí a la comarca, que van rebre entre tots 26.000 euros. Això és el que es va rebre doncs, aquí a la comarca del Priorat.
Xifré va presentar aquests resultats en la visita que va fer a la nostra comarca per explicar la convocatòria dels ajuts per incentivar el comerç d'aquest 2010. La gala Una rialla per Haití va omplir de públic el passat dissabte el Teatre L'Artesana. En total, 396 persones. Es van recollir 2.427 euros que aniran destinats a l'ONG Metges Sense Fronteres. La gala va tenir les actuacions de La Tranca com a fil conductor al costat de la banda Vila de Falset, el grup de Teatre L'Artesana, La Corranda o la Colla de Gegants del Baix Marquès. Just a l'acabar l'acte, Gregori Oliver, portaveu de l'organització, feia una primera valoració pels micròfons de Ràdio Falset.
Doncs una gran satisfacció perquè a partir d'una idea d'un dimarts al matí doncs surten moltes coses, moltes il·lusions, molta gent que s'anima i que sense demanar res a canvi i sense demanar-los fins i tot que assisteixin i que perdin una tarda amb nosaltres, doncs són ells realment que es veuen compromesos amb Falset i també doncs, amb aquest Haití i amb aquesta comarca del Priorat que sempre ens ha acollit doncs, per aquestes iniciatives solidàries.
Passem ara als titulars esportius amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu vol oblidar la de contundent derrota del passat cap de setmana, on va perdre per 7-2 al terreny del Sant Pere i Sant Pau. Els falsetans reben demà a 4:45 de la tarda al Nou Domènec Aragonès el segon classificat de la segona territorial que s'anomena Bonavista, un equip que té molts números per poder pujar de categoria. Un grup més avall, al Porrera Unió Esportiva, vol oblidar també la derrota del passat cap de setmana a casa, on perdia per 0-2 front al Salou. El Porrera Unió Esportiva visita aquesta tarda de dissabte a 4:00 a les 16:00 al terreny del Almoster. Ja pel que respecta al món del futbol sala, el Pradell Futbol Sala retrobava la victòria al passat cap de setmana aquí a casa, al pavió d'esports de Falset, on guanyava per 6-2 al Cuel l'equip del Mediterrani de Cambrils. Un Pradell Futbol Sala que visita aquesta tarda de dissabte també a partir de les 7 de la tarda a l'Alcamp, al terreny de l'Alcover. Un equip, l'Alcover, que es troba al penúltim lloc de la classificació en una pista propícia pels pradellencs puguin conquerir aquesta tarda de dissabte algun altre punt en litigi. Ja baixant a la segona divisió territorial de Futbol Sala, l'equip del Futbol Club Cabassers començava el passat cap de setmana al playoff descens. El Cabassers tenia que ajornar el seu encontre al final front al Salou i començarà a debutar aquesta tarda de dissabte a les 5 de la tarda a Reus, a la capital del Baix Camp, on visita la pista del Despertaferro. És el primer partit del playoff descens pel Futbol Club Cabassers que comencen d'aquesta manera el llarg periple per poder conquerir aquest ascens a la primera divisió on esperen militar la propera temporada. Tot i això i més, a les 14 hores, a les 2 del migdia, amb els esports aquí a Ràdio Falset, amb els tots els esports ampliats. I avui al capítol de l'entrevista amb el president del Club Excursionista del Priorat, Fidel Gutiérrez. Tot això dintre d'una estona, a les 2 del migdia. Serà doncs fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
I després dels esports, com cada dissabte, el temps, amb Enric Massip.
Acabem una setmana força variable, si bé amb poques pluges, perquè les pertorbacions que ens han arribat han estat molt debilitades i sense massa transcendència aquí a les nostres comarques. Al contrari del que ha passat, a la vessant atlàntica, amb greus inundacions d'Andalusia, aquí aquestes pluges ens han arribat, com dèiem, debilitades. La predicció pels propers 24 hores i en concret pels propers dies és que durant avui, en aquests moments, està passant un sistema frontal, provoca, estarà provocant unes pluges durant bona part del dia, cap a la tarda el cel s'obriran clarianes ja, i per demà augmentarà la força del vent amb procedència de ponent, força molt forts, doncs que faran baixar també les temperatures d'una forma passatgera. En resum, doncs, temps un tant alterat, temperatures en tendència a baixar, plugen encara durant una estona, però per demà millorien l'estat del cel, però, com dèiem, amb l'augment de la força del vent, que bufaran molt fort aquí també a les nostres comarques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1993, una invasió d'aire fred polar i siberians arribava aquí també a Catalunya, provocant una forta baixada de les temperatures, amb nevades de forma moderada, amb gruixos de 10 i 15 centímetres aquí a la nostra comarca, i temperatures que fins i tot van arribar als 10 graus sota zero.
Tanquem aquest informatiu cap de setmana desitjant-los que passin un bon dissabte i un bon diumenge. Que els ha acompanyat a l'edició i a la veu, i també al control tècnic Jordi Soldevila. No ens deixin, continuïn amb nosaltres. És hora de la tertúlia. Bé, és hora. D'aquí uns minuts tindrem la tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Falset, l'hora del vermut, on esperem sentir la seva veu i les seves opinions de l'actualitat de Falset i comarca. Fins ara!